Doncs donar vida després de la mort podria ser una miqueta el leitmotiv d'aquest espai que obrim avui al nostre entorn amb l'Anna Viaplana. Avui ens posem un palet transcendent. Anna Viaplana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però aniria per aquí la cosa, no?
Sí, en realitat sí, perquè és una fórmula nova per recordar aquells que ens deixen en aquesta vida.
Ja fa temps que està aquesta empresa en marxa i fins i tot té tractes en molts països, però està fent ara una feina precisament de promoció i de donar a conèixer molt més el seu producte. Avui podríem estar perfectament a l'Espai Emprenedors, amb el Felip Gallardo, com fem doncs, dilluns sí, dilluns no, però hem volgut situar aquest aspecte precisament perquè compleix moltes d'aquests requisits que ens havíem plantejat amb l'Anna Viaplana per fer aquest espai. Parlem del nostre entorn i, a més, no des d'un punt de vista estrictament mediambiental, sinó avui també des d'un punt de vista geogràfic, en aquest cas.
Doncs sí.
Oi? Perquè d'aquí un momentet, quan ens indiquin, estarem en contacte amb la Seu d'Urgell.
Molt bé. Doncs,
situa una miqueta el tema als oients.
Val, doncs el programa d'avui una mica el que tractem és aquests espais que dediquem doncs, a les persones que ens han deixat, als que s'han mort i que doncs, ocupen un espai, un entorn, com deies tu. Més enllà doncs, de la tradició que fins ara doncs, marcava o bé ser enterrats a la terra, o el que està més en boga, perquè això ocupa molt d'espai, doncs posar-los en nínxols. Tenim una opció nova, una opció molt... per mi no és només molt més ambiental, sinó que anímicament doncs, també trobo que, com deies tu al principi, aporta un punt de vida, no? De més enllà del que ens deixa, doncs, que és el fet de poder tenir un arbre que ens recordi aquella persona que ens ha deixat a partir doncs, d'una urna que ja incorpora una llavor, que espero que ens expliquin més tard com funciona, perquè té els seus reptes biològics també, i en el moment de dipositar doncs, les cendres de la persona que ens ha deixat en aquesta urna, doncs, comencem a veure com es transforma aquesta desaparició amb l'aparició d'un arbre.
Evidentment que sí. Una iniciativa, com dèiem, que té el seu vessant mediambiental, té el seu vessant transcendent i té una mena de vessant, no sé si és una bona paraula dir-li poètic, no? Però,
totalment,
però, que em dona, sí. Però té un vessant també molt interessant de sostenibilitat. Quants cops no s'ha dit que els cementiris doncs, estan absolutament al límit, en alguns indrets, de la saturació. Per cert, que estan tenint problemes amb la comunicació telefònica. M'indica la Viviana, amb cap de les línies que estem intentant connectar, sembla que de moment no és factible. Però vull dir, ho hem llegit moltíssimes vegades, no? Potser no en el nostre entorn, però potser també s'hi arriba i en altres llocs s'ha vist claríssimament, no? Cementiris que són doncs, especialment petits, que han d'optar o per l'ampliació o per algun tipus de solució que permeti que hi pugui haver més enterraments d'aquella gent que opta precisament per l'enterrament i no per la incineració. En aquest cas, com dèiem, es busca una solució que jo crec que transcendeix molt aquest àmbit estricte de la sostenibilitat, però que és una iniciativa, jo trobo, fantàstica.
Sí. A més, doncs, a nivell de paisatge, bueno, per mi hi ha un concepte doncs, que acaba sent més aquest, el de dedicar un espai molt gran de paisatge al que són els nostres morts, a un espai doncs, amb molta vida, no? Perquè poden doncs, acabar sent espais on un s'hi trobi a gust passejant, mentre que tal com tenim nosaltres muntat als cementiris, doncs no és gens agradable estar en aquest entorn. Vull dir que és més aviat agressiu, no?
I tant que sí. Ara, la Viviana em sembla que ja ha pogut contactar precisament amb el dissenyador dels dos germans Moliner, el Gerard concretament, com dèiem, que és qui ha ideat des del punt de vista del disseny precisament aquesta incubadora, aquesta urna i, en definitiva, aquesta idea, no? Parlem amb ell, posat els auriculars, que si no el podrem sentir. Gerard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'enhorabona, per cert.
Gràcies.
Dèiem que és una iniciativa emprenedora realment fantàstic. Estàvem comentant una miqueta els diferents vessants sobre els quals podíem abordar aquesta notícia, des del punt de vista de la sostenibilitat, del punt de vista de la transcendència, des del punt de vista de la idea empresarial, que hi ha molts àmbits sobre els quals podem parlar d'Urnaviós.
Sí, de fet, nosaltres som dissenyadors de producte i la idea va sorgir encara una època en què estem a la universitat, i mica en mica hem anat transformant d'una idea poètica d'un producte fins a una idea més de l'àmbit empresarial, ja que primer ens dediquem sol al disseny i ara ens estem dedicant a la producció, a la comercialització i a la distribució del producte i a la seva difusió amb tot el que comporta, no?
I implantats ja a diversos països, perquè tot i que esteu ara en una fase, entenc jo, expansiva, doncs la idea ja ha calat a diversos països.
Sí, mica en mica hem anat distribuint d'un cotxe per als Estats Units, Canadà, Mèxic, però actualment ja estem a 16 països aproximadament, i els serveis que deriven del producte, doncs mica en mica també els comencem a fer projectes per implantar tota aquesta sèrie de serveis que comporta el fet d'agafar les cendres i transformar-les en un arbre, ja sigui comprant la urna, portant-la al bosc o anant en un biocentre, en un cementiri, no? I una mica difonent aquest nou ritual sostenible i laic, que soluciona una mica aquest problema d'emergència i de creixement que tenen els cementiris dins els nuclis urbans.
Presento l'Anna Viaplana, la nostra col·laboradora.
Hola, bon dia, Gerard, com vas?
Hola, bon dia.
Mira, jo al moment que em vaig assabentar d'aquest nou producte, una de les coses que em va venir al cap és el fet de com heu superat el repte de que un arbre, una planta, pugui créixer amb les cendres, perquè normalment les cendres el que fan amb la terra, o el que jo coneixia, és transformar-la, acidificar-la, i per tant doncs costa molt de que en el mateix espai on hi ha un volum important de cendres doncs creixin plantes, creixin arbres.
Bé, el que fem és dins de les urnes biodegradables hi fiquem un disc expansiu que està fet de fibra de coco compactada i deshidratada, que el que fa a mesura que rep la humitat és separar les cendres d'on està la llavor. Aleshores, durant aquest procés que va entrant la humitat, aquestes cendres, aquest disc augmenta per 10 el seu volum i va barrejant les cendres amb la terra del lloc i de la pròpia, del propi material de la urna. Aleshores, a la part superior també porta vermiculita que retén la humitat, i mica en mica va fent un compost que barreja la terra del lloc, el disc expansiu, la vermiculita, amb la humitat i la terra. Aleshores, com que el procés de germinació és lent, doncs mica en mica va creixent. També és veritat que al final la llavor té unes arrels i creixen cap on li és més interessant, no?, al final.
Buscant la vida, que és el que fan les arrels, no?
I d'altra banda, aquesta urna que dius que és biodegradable, quin és el material base en el que...
El material és paper, fibra de coco, vermiculita, és bàsicament papers de diari reciclat i cel·lulosa.
Uh-huh. I en l'entorn on ens movem, és a dir, a Catalunya, Andorra i voltants, aquest nou sistema està sent acceptat?
Tothom li agrada molt la idea, felicita, però no és el mercat més interessant per nosaltres. Però no tant pel client final potser, sinó per la indústria funerària, que és molt tancada i tradicional i costa molt introduir nous productes. El que passa que és un dels pocs productes per a la indústria de la mort que interessa al client final, perquè ningú busca quin ataúd voldrà, però sí que busquen quin tipus d'arbre voldran ser. Aleshores, com que mica en mica estem despertant l'interès de l'usuari final, diguéssim, doncs la indústria també té interès pel producte, no?
Sí,
i ara, a part de la urna, hem tret el projecte de la incubadora, doncs que facilita tot aquest procés de germinació de la llavor, que es pot fer en un entorn domèstic, que els propis cementiris poden generar espais perquè la gent tingui els arbres allí, doncs al voltant de la resta de difunts de la família, no? Que d'alguna manera una urna com la nostra, que era com una amenaça pel sector, doncs s'ha convertit també en una oportunitat per ells.
Clar, fins ara la temàtica o el neguit que hi havia, que és a més un dels eixos també sobre els quals has comentat abans, era la sobresaturació que hi ha a hores d'ara en els cementiris i per els pocs nínxols que segurament queden a disposició, si és que en queden. Però després juguem aquí també amb un altre aspecte, no? Que és el que deies tu, que jo abans que entressis en antena he utilitzat aquesta paraula i m'ha agradat molt que tu també l'utilitzessis, no? Que és un aspecte de transcendència poètica, li podríem dir. No sé, se'm fa difícil trobar l'expressió bona, no? Habitualment un cementiri, que és, ho estàvem comentant abans que entressis en antena, Gerard, un tema més aviat trist, més aviat lúgubre, doncs aquí li estem donant, estem donant vida a la mort, per dir-ho així, no?
Sí, de fet la nostra finalitat, a part de tenir un model d'empresa que funcioni i puguem portar a terme, doncs aquesta idea és convertir els cementiris en boscos, no és tant vendre un producte i vendre un servei, sinó entendre la mort com una cosa diferent i més en sintonia amb la natura, no? Que és un concepte que de fet hem inventat la nostra espècie, no? El fet d'entendre la mort com el final de la vida, però la natura tot es regenera, tot ens transforma i tot acaba regenerant una altra forma de vida.
No? És veritat, el cicle de la vida.
Bueno, ell ho ha dit molt bé, no? Sí. Has dit quin tipus d'arbre volem ser. Llavors aquí hi ha aquest concepte poètic, no? de més enllà d'una persona que ara està visquent i que un dia morirà, doncs em transformaré en una planta, en un arbre, a nivell físic, evidentment.
És que és d'aquestes poques coses segures, no? Moltes cops es diuen quins sectors es poden quedar amb o sense feina, el sector de la funerària. Vull dir, aquest se sap segur que hi ha negoci, sigui per la via que sigui, no, Gerard?
Sí, i al mateix temps és intentar canalitzar tota l'energia del ritual, doncs, de la família, dels amics, de tota aquella gent que es concentra un dia a la vida per d'alguna manera superar un tràngol, un trauma, convertir en un acte, doncs, realment de regeneració, no?, tant física com simbòlica. Aleshores, si aconseguim transformar el ritual de l'enterrament, doncs pensem que en els propers anys o en les properes dècades pot ser molt beneficiós, no sol per la manera d'entendre la mort de la nostra societat, que ni tan sols te'n parlen a l'escola de petit, ni quan ets adult, sinó que cadascú es fa la seva pel·lícula, doncs no sol un fet educatiu, sinó al mateix temps també cap a una cosa real de sostenibilitat, no? De que totes aquestes famílies estiguin cuidant un arbre, doncs és una cosa molt positiva.
I és que hi ha,
a més, controlar el creixement, cert, doncs, descontrolat dels cementiris i de nuclis urbans.
Cert. Hi ha, suposo que això va molt vinculat, com deies tu, i al creixement i a lo millor l'èxit que té la vostra idea, Gerard, en funció també de quin tipus de societat té un concepte de la mort diferent i sobretot d'aquest acte funerari, no? D'aquest ritual funerari. Mm-hmm. Perquè si és cert que, per exemple, en el nostre entorn, com deies tu perfectament, és un tema que no se'n parla, és un tema que hi és, però que t'hi trobes, no? Quan falta un padrí, falta algú pròxim, però resulta que en altres llocs, en altres societats, aquest concepte de la mort està molt més introduït. Digues.
Sí, o estan molt més preparats. No sol una qüestió de la resiliència davant la mort o la capacitat d'entendre-la o de superar-la, sinó també de societats més laiques o més menys tabús o menys tradicionals, i al mateix temps també té molt a veure amb societats que estan acostumades a les noves tecnologies, perquè al final el canal que nosaltres hem utilitzat per difondre el producte és el e-commerce i la publicitat online. Vull dir, dins de la indústria funerària realment no hem pogut entrar mai, ha sigut anant directament al consumidor final d'aquest tipus de productes.
Uh-huh. Un oient, el Pep, ens diu: si convertim els cementiris en un bosc, la saturació d'espai es dispara, és un tema delicat, ho solucionarem segur. Clar, no podem perdre, o sigui, l'espai que guanyem per una banda, perdre'l per l'altra? O ho tenim controlat, això també?
No, perquè el bosc té una rotació, un arbre creix, es desenrotlla, es mor, en ve un altre, canvia un cementiri i un nínxol, doncs la rotació que hi pot haver d'arbres en un espai urbà és molt interessant, perquè al cap d'uns anys doncs n'apareix de nou i els altres es transformen, no? Uh-huh. I al final també hem de tenir en compte que aquest arbre que plantem amb les cendres del difunt arribarà un dia que també es convertirà en un altre arbre, també es morirà o també es transformarà dins del cicle natural, no? En canvi, una paret de formigó, una làpida amb un nom, anant allí a tractar el difunt com si estés viu, portant-li flors de plàstic, doncs això sí que genera un problema no sol d'espai, sinó de, d'una manera que per molta gent és una forma contradictòria d'entendre la mort.
Totalment.
I tant que sí, una molt bona reflexió. Gerard, de l'explicació que ens has fet abans, entenc que heu hagut d'aprofundir molt en el camp de la botànica, de la bioquímica, etc., molt més enllà d'una qüestió estrictament de disseny industrial.
Sí, el que passa que al final fer créixer, germinar una llavor necessita unes coses molt elementals i molt bàsiques. Sí que és veritat que molta gent no estem preparats per fer-ho a nivell domèstic i per això a través de l'incubadora doncs, intentem facilitar aquest recipient que controla doncs, la temperatura, la humitat, el reg, la conductivitat del terra i a més analitza tota aquesta informació, la traqueix en una aplicació, en un app i realment et facilita la feina a l'hora de transformar les cendres en un arbre i de garantir el màxim, amb el màxim de possibilitats de que aquests arbres surtin, no? Al mateix temps també estem en contacte doncs, amb empreses doncs, que intenten fer projectes doncs, per generar electricitat a través de les plantes i a la mínima que surt una possibilitat de col·laboració amb algú, veiem algun projecte interessant, doncs també anem investigant per al cap del temps poder fer els millor producte, no?, per garantir doncs el ritual.
Mm-hmm. Una pregunta, i ara et demana una cosa, Elena. Tu has dit abans, un ha de poder escollir l'arbre que vol ser. És tan així? O sigui, un pot escollir la llavor que inclou per tal de que després germini aquest arbre?
Nosaltres aconsellem un tipus d'arbres per cada país, diguéssim,
clar,
i per cada zona. Aleshores, la gent també té la possibilitat de comprar la urna i ficar la seva pròpia llavor. Doncs perquè pel motiu que sigui, no? Però sí que és veritat que no depèn tant de l'arbre, sinó del lloc on el fiques, evidentment. Si nosaltres estem treballant amb aquest concepte dels biocentres dins de cementiris, dins de ciutats, doncs a través de la nostra aplicació en aquells espais sol oferirem els arbres que són viables per a aquella zona. Mm-hmm. Si estàs en una zona de muntanya i vols plantar un cocotero, doncs nosaltres
quedaria,
no aconsellarem.
Quedaria exòtic, sí.
Ja,
cadascú... Ja que intentem ser coherents, siguem-ho del tot, no? L'Anna, no sé què et volia demanar.
Doncs, bueno, a través del que estaves explicant, m'ha vingut al cap que és realment brillant el fet de que una cosa doncs, que considerem tan artificial com la tecnologia ens uneixi amb algo doncs, tan natural com és aquest cicle natural, aquest arbre, algo tan bàsic, no?, de la natura. I bé, doncs, això, doncs, que per una vegada doncs, la tecnologia, la ciència, ens apropa més a la Terra del que ens podria allunyar, no? I això doncs, també m'ha semblat doncs, realment brillant. Per un altre costat, aquest sistema que dius doncs, d'aprofitar els arbres autòctons de la zona, trobo que també acaba doncs, de tancar una mica el cicle de sostenibilitat, no? Perquè posar plantes que no són de la zona podria trencar una mica doncs, amb el paisatge, amb el cicle propi de l'entorn on ens movem, mentre que sí, ja ho enfoqueu amb arbres que puguin desenvolupar-se dins de l'entorn natural, doncs em sembla bueno, que ho teniu tot molt ben lligat.
Sí, no, de fet és la pròpia lògica molts cops de la gent de que ens demanen arbres que coneixen, eh? Vull dir, no és habitual pues, que el pi i el maple són els arbres que més distribuïm, sobretot als Estats Units, el maple, perquè és l'arbre més apreciat, que més coneixen i que té més garanties d'èxit doncs, en aquest territori. No? Després també hi ha gent, doncs, que hi ha un client a Itàlia que ens demana urnes amb llavor de roser, doncs, perquè les planten en un espai controlat, en uns jardins, i els agraden les flors o aquest tipus de planta. No? Uh-huh. Clar, cada cultura, hi ha gent que la seva festa nacional doncs, regala un tulipan i potser una tulipa, potser doncs, allí vens alguna urna amb una planta en lloc d'un arbre, no? Vull dir, la possibilitat d'adaptar-se a les espècies de cada lloc o les costums o les tradicions és una possibilitat més doncs, a l'hora de comunicar, de comercialitzar, de difondre, de fer campanyes.
Doncs Gerard, t'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada de Ràdio Nacional d'Andorra. I com dèiem, llarga vida, evidentment, aquest projecte, encara que pugui semblar un oxímoron, això de llarga vida amb una empresa que va vinculat al seu producte de negoci precisament a una qüestió com és la mort. Gerard, moltíssimes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia, una abraçada. Bon dia. Em quedo un segon amb l'Anna només per fer una mínima reflexió. Jo em vaig quedar, anava a dir mort, seria fer humor, ara per lo que vaig a dir, jo em vaig quedar d'una peça veient que nosaltres tenim la idíl·lica mirada, no? I la idíl·lica sensació que als Estats Units, com que hi ha molt espai, la majoria de terreny, doncs els enterraments es fan així, com ho veiem, no? Que es posen allà el taüt i el posen a la terra perquè hi ha espai, el cementiri d'Arlington i tot el que vulguis. A Brooklyn, em sembla que és a Brooklyn o a Queens, ara no ho recordo, a Nova York, hi ha gent que l'enterren no horitzontal sinó vertical.
Ostres.
Perquè no hi ha espai. Allò que dèiem. I perquè el que hi ha, o no n'hi ha, o el que hi ha és tan car, que hi ha moltíssima gent que no s'ho pot permetre, llavors no, compres una parcel·la, un mini espai petit, que només permet precisament que el taüt entri de forma vertical i no horitzontal. Em vaig quedar absolutament a quadres.
Déu-n'hi-do.
Veient això, però té a veure amb això, amb la sobresaturació.
Sí, sí.
Perquè en broma, allò que diem, aquest negoci té futur sempre.
Clar.
O sigui, el negoci de la mort, amb les seves diferents vessants, mentre no ningú no digui el contrari, té negoci sempre, i per tant cal prendre mesures en la línia de la sostenibilitat, no? del respecte al medi, per tal que això no ens acabi sobresaturant.
Totalment, totalment.
Cosa que
de
ja
fet,
estem, o ja ho hi estem, o hi estem molt pròxims.
De fet, jo crec que sí, estava pensant doncs, en aquests paisatges periurbans, no? En els que veus hectàrees i hectàrees de cementiri, que a més és un espai desaprofitat en realitat, perquè com deia el Gerard, doncs només hi ha un tros de pedra, no?, amb el nom de la persona que és difunta. I
a més, fins i tot, tot i el record i el vincle emocional, el pas del temps i la biologia i el que sigui fan desaparèixer.
Exacte.
Aquella persona.
Exacte.
No?
Bueno, que és
o les restes d'aquella persona.
Sí, sí, sí. Totalment.
Doncs molt interessant les reflexions que ens ha fet amb diferents claus, des del clau natural, des de la clau transcendent, des de la clau de sostenibilitat, les que ens ha fet el Gerard. Ha estat un tema molt interessant, Anna. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Merci.
De res.